something I've been wanting to tell you for a long time.
Són les 10.57, les 17.57 a la remissió. Obrim ara mateix l'espai de cinema i ho fem com sempre amb en Toni Cordero. Toni Cordero, benvingut a Radio Illa.
Bon dia, ja m'era un plaer, com sempre.
Igualment, escolta'ns, avui ens parles doncs d'una de les dates, esdeveniments més importants en aquest món del cinema i com no, són els Oscars, no?
Cada vegada més interessants, perquè mentre abans sempre per mi avança gran grandiositat, quizá en vistes comercials, que això sempre és una vista molt americana, ara primen també una mica la qualitat i l'art, i la veritat que aquest any hi ha, carai, una bona cuita de pel·lícules molt, molt interessants, amb un transfons sociopolític, crític molt, molt, molt important. Déu-n'hi-do, són ja 10, són 10 les nominades. A millor pel·lícula, perquè només puc tocar aquest tema, perquè són tantes les nominacions i no dona temps. Encara tot, igual no sé si tant temps per parlar-ne de les 10, però he pensat, referir-me als Oscars, referir-me només a les nominades a la millor pel·lícula, perquè Perfecte. És el que engloba una mica tot el que té la pel·lícula en si, no? En quant a direcció, producció, etc., dins aquest premi, no? Aquesta nominació. Mira, podem parlar, per exemple, Una batalla tras otra, d'en Paul Thomas Anderson, que és un director que quizá el coneixeu per pel·lícules que li agrada molt tocar escenaris, temes molt grandiosos, saps? Com a Pozos de Ambición. Si un recordeu, per exemple, Boogie Nights, època dels anys 70, voltant el món del porno, però molt centrat en els seus personatges. Vull dir, són pel·lícules molt personals, però dins un marc sempre molt, molt ampli, no? Com molt, molt grandiós. O sigui, el moment que Amèrica va despertar com gran potència, en l'explotació del petroli, en el mitjà oest, o com deia que se Boogie Nights també, que aquí criticava una mica la hipocresia social americana dins un món en aquella època marginal com era el món de cinema pornogràfic. En aquesta d'una batalla tras otra, el que toca en Paul Thomas Anderson és l'esperit revolucionari de la societat, que cada vegada es fa més reivindicable, sobretot una Amèrica com la d'en Trump, reaccionària, racista, que ja no hi ha més que veure el que està a fer els seus serveis policials d'immigració amb els seus immigrants. I aquí, pues, aquesta pel·lícula el que te recalca és que aquelles revolucions que va haver als anys 60, com el maig de 68, poden ser completament reivindicables avui en dia. De fet, la pel·lícula és una escena que es veu els protagonistes, que mentre parlen hi ha una pel·lícula a la televisor, que és la batalla d'Argel del 1966, d'en Gilo Pontecorvo, que reflexava una mica els moviments revolucionaris dels països del Tercer Món, no? Que lluitaven contra els països opressors, colonitzadors. Aquí el protagonista és en Leonardo DiCaprio, que fa un paper, la veritat, que ho borda, un fumet així alcohòlic molt cremat, baquetejat de la vida, que resulta que 16 anys després busca la seva filla perduda, la va tenir en la seva companya de revolució, en Anna Taylor, que fa un gran paper així, sortida de mare, histèrica i molt entregada a la revolució, que ells se dediquen, diguem, a fer atemptats, però per protegir els immigrants, la gent que no té papers. I té una, de repent una trobada amb un capità feixista molt radical, que ho interpreta, això aquí fa un paperot, ho fa molt bé, el capità Lovejack, que és que té fixacions les dones negres, no pensa altra. I no s'arriba a veure, però s'entén que aquesta filla perduda, 16 anys després, no saps si és filla de Leonardo DiCaprio, podria ser filla del capità.
Ah, d'acord.
Hi ha una escena aquí que se mira a desbrinar. La pel·lícula que té? Pues té comèdia, humor negre, té acció, també. Tot filmat d'una manera frenètica. Hi ha unes escenes que realment et mors de riure, sobretot quan ell es troba amb en Sergio, el gran Benicio del Toro, que ell fa d'un professor de judo, però que també és un revolucionari i que dins que seua, baix terra, diguem, a casa seua, amaga també immigrants. Hi ha unes escenes allí que són bastant hilarants. Hi ha un final d'acció explosiva, unes persecucions de cotxes, per unes carreteres allà enmig del desert, que a més les carreteres són una muntanya russa, perquè pugen i baixen i mai veus del cimarol de la carretera el que te trobes a l'altre costat. Si el cotxe que persegueixes, que estàs perseguint, o igual una altra cosa, saps? Una pel·lícula, la veritat, que es mereix que sigui nominada.
Ara mateix m'estic preguntant per què no l'he vista. O sigui, me l'estàs pintant superbé entre el Leonardo DiCaprio, aquesta doncs, trama, diguem, una mica d'intriga, no? De la recerca d'aquesta filla, aquest
sí,
fons polític, també, molt bé, molt bé.
Aquesta pel·li jo crec que està a Movistar, si teniu la plataforma.
Sí, també està Filmin per llogar i també està a HBO, HBO. Així que mira, tenim bastantes opcions, eh?
Llavors ve Bogonia, de Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, que és aquest director que encanta uns i incomoda uns altres, perquè és un director així una mica extrem i polèmic.
Sí.
És un remake d'una pel·lícula coreana, Salvant la Tierra, que era una pel·lícula de cult, perquè tenia un humor així extrem, una mica surrealista, i amb una violència extrema i en rasgos una mica de ciència-ficció. I també és una altra punyalada trapera a la política d'en Trump, perquè aquí el que es retrata és... Bueno, un home de sa Amèrica Profunda, que treballa a un taller, en Teddy, que ho interpreta en Jace Plemons, que és un actor pues, que en realitat que s'adapta molt bé a tots els papers, tant el veus que no cap, com que no cap dins la pell en algunes pel·lícules, i aquí està realment fet pell i ossos, eh? I realment és un actor que es fica molt dins els papers que interpreta, i ell pues, és un conspiranoic, veu conspiracions i parís per totes bandes, i apoyat pel seu cosí, que no té moltes llums, segresten a un executiu, una gran corporació, perquè sospiten que és cap d'una invasió alienígena a la Terra. És una flipada. Entonces, és una pel·lícula que és una mica teatral, perquè és a tres bandes que es desenvolupa tota la pel·lícula, que hi té un final gore explosiu, que se surt tot de mare, però aquesta pel·lícula és que toca, fica molt el dit dins la llaga, no? Les grans corporacions que fan, és el més alien que hi ha dins la Terra, perquè es carreguen els recursos naturals. Viuen d'esquena a la ciutadania, només pensen per seus beneficis econòmics. En certa manera és una mica queixa crítica. I a part és que la segresten, retrata molt l'Amèrica Profunda que vota en Trump. Aquesta gent tancada, que no té una visió equilibrada de la realitat, ni aquari, sinó que estan completament distorsionats per la remor de fondo, pels bulos, per el que els diu el seu president, m'entens? I entonces actuen això com autèntics desquiciats, conspiranois i que fan barbaritats. Una mica el que fa als Estats Units, un retrat del que fa a nivell internacional i intern. No? Una pel·lícula també molt recomanable, que també la tenim com millor pel·lícula. Ara una més templada, Valor Sentimental, de Joaquín Trier.
Sí.
Que aquí té de col·laborador, ha sigut guionista tota la vida, en Eskel Vogt, i la seva actriu habitual també en Renate Reyes, Reinsve, que és un melodrama, Valor Sentimental, això que vol dir, tot va retratat dins una casa que en si són ciments i referits, i sostres i parets, però té el valor que les generacions que l'habiten i que succeeixen deixen ahí com una impronta. En això va referir la pel·lícula. I aquí, en aquesta casa, es troba un pare, que és un director de cinema, que porta una actriu que, vulguis que no, també influirà d'una manera bastant, bastant decisiva dins la família, en Elle Fanning, aquesta actriu, que mira de retrobar-se amb les seues filles, les que havia estat abandonades molts d'anys. Però és una pel·lícula sobre una retrobada, una mica sobre el perdó, sobre la memòria, també una mica sobre, ja fa estar, voler venir a arreglar alguna cosa quan no tenies per què haver-ho fet si t'haguessis portat com a pare de debò, no? Anys enrere. Una pel·lícula molt ben rodada, les mirades diuen molt, i els diàlegs precisos, i és una pel·lícula que per tot això, per l'empat que té, realment emotiva. I és una pel·lícula que també està dins la cantera, no?
Molt bé, una pel·lícula una mica més, diguem, això, reflexiva, no?
Sí,
més pausada.
Sí, i emotiva. Molt sobre... bé. Sobre, bueno, lo complicat de les emocions dins les famílies, no? I que a vegades al final sempre té que ser, al final, jo que sé, la pel·lícula t'ho planteja, sempre té que ser positiu, sapiguent les debilitats que tenim tots, les nostres febleses, doncs el perdó i la reconciliació sempre dona la felicitat.
I tant.
Llavors, Los Pecadores, que és una meravella la banda sonora, perquè és que sonen uns blues, unes músiques blues d'aquest primigeni primitiu del delta del Mississippi, la vocació del gran Charlie Patton, De fet, inclús al final de la pel·lícula surt el gran Buddy Guy, un bluesman, que interpreta un dels protagonistes de quan era jove en aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que et sorprèn, perquè és una pel·lícula que et mostra el món de Mississippi segregatiu de l'any, en els anys 30, en què arriben dos bessons, que és el mateix actor, Michael B. Jordan, que interpreta ell i el germà, no? Que són uns gàngsters que venen de Chicago i que era l'època de la llei eixuta, no? Que no es podia beure alcohol als Estats Units, estava penat. I ells duen cervesa irlandesa de Chicago, gràcies als seus tractes amb Al Capone, i la introdueixen al delta del Mississippi, que ell només bevia licor de ronda d'axa, que havia estat dolent de nassos. I clar, aquesta cervesa per ells era, pues, bueno, es anaven a fer d'or. I en la mateixa, en els seus que van guanyant, compren un local allí per muntar una sala de blues. Entonces, aquí la pel·lícula, la música que sona, defineix cada grup social, perquè el blues és un rasca, diguem, una característica d'identitat social i cultural d'un col·lectiu, la població afroamericana. Mentre que la música folk i en arrels irlandeses, el que és el grup blanc, que aquí venen representats com uns vampirs. La pel·lícula és que pega una capgirada. Bueno, igual ja l'estic, no sé, ja l'estic fent, quizá una mica d'espoiler, però bueno, llavors hi ha més coses, vull dir, no la desfaré del tot. D'acord. Però que té, no arriba a ser com a Abierto al Amanecer, que si se l'heu vist, d'en Robert Rodríguez, aunque té alguns elements, però que és una pel·lícula que, mentre té uns elements de terror, també utilitza aquest escenari per marcar el que ha set sempre la relació entre els blancs i els afroamericans en els Estats Units durant tota la seva història, que els blancs han vampiritzat la cultura africana, que l'han fet seua, però al mateix temps en la dominació i l'esclavatge. Perquè, de fet, els negres acaben sent vampiritzats pels vampirs, que són els blancs, acaben ballant la música folk irlandesa, saps? Abandonant la seva música anterior. És una pel·lícula en Ryan Coogler, que és que conegueu, va fer, bueno, aquella pel·lícula de la Marvel, la Pantera Negra. Jo també crit La Llegenda de Rocky. Crec que ara va aliat en una nova versió d'Expediente X. Crec que està ficat amb això ara.
Wow.
I destacar la gran banda sonora, la gran música. També hi ha una dansa irlandesa, però és que de veritat que és que te quedes completament impactat. El gran Jake O'Connell, que és el que fa els cafès vampiros, fa un ball irlandès, però espectacular. Una pel·lícula molt recomanable.
Molt bé. A veure, d'altra banda, quines més tenim? Tenim també Frankenstein?
Frankenstein, que és una pel·lícula gòtica.
Sí.
Que jo vaig fer un resum molt ràpid, que havia parlat en una altra secció.
Sí.
Que és la pel·lícula personal de Guillermo del Toro, la seva pel·lícula de la infantesa, que adapta una mica lliure la novel·la de na Mary Shelley. Aquí ell el que busca és més posar de protagonistes a dos bandes, tant el creador com el monstre. Saps que la pel·lícula d'en James Whale era més el monstre, perquè era una pel·lícula de terror, pràcticament el protagonista i el creador era una mica, estava com poc desenvolupat, no, en aquestes pel·lícules. Jo va venir les pel·lícules de Sam Hammer, que va ser el contrari, que el creador era el protagonista perquè era un biliar de debò, era un malparit de nassos, saps? Un desgraciat de la cap humanitat. En canvi, aquí, la pel·lícula el que busca és reconnectar la connexió paterno-filial. El creador com pare de la criatura. I la veritat que és interessant com ho enfoca en Guillermo del Toro, dins tot aquest escenari òpera gòtica, romàntica.
Sí, a més hi ha aquesta relació també, hi ha una mica la contraposició del germà, no? Hi ha com el tema de la família està present, diguem, no?
Sí, sobretot destacar dins ella na Mia Goth, que és la gran musa de cinema gòtic actual, la veritat que
La coprotagonista, o sigui, la protagonista femenina.
Exacte.
Guapíssima, a més.
Molt, llavors també els vestuaris, saps?
Increïble.
La fotografia, bueno, és que realment és una òpera gòtica, es nota aquí tots els mitjans que ha invertit en Guillermo del Toro, en fer una obra personal i única, en sa que en Frankenstein, clar, sempre que té un pròleg, llavors té un capítol en el que se sent la versió del creador i llavors la versió del monstre, que ahir te va detallant com passa de la innocència al naixement, llavors l'aprenentatge forçat quan s'amaga dins d'aquella granja, en el que hi ha un vell cego que es fa amic, llavors la decepció veient la humanitat, lo curta de mires que és, lo cruel i lo ingrata. Llavors, al final, una mica la reconciliació, no? Llavors també l'autoexili que s'imposa allí al Pol Nord, no?
I tant.
Que és una pel·lícula que també és molt, molt, molt interessant.
Molt, i tant que sí.
Llavors mos queda Sueño de trenes, que està a Netflix, que és una pel·lícula dirigida per en Clint Bentley, que va escriure el guió en Greg Quidar, i adapta una novel·la curta 2011 d'en Dennis Johnson. La fotografia d'en Adolfo Veloso impressionant, vos hi uns sequoies, uns boscos, dic, mare meva, com serren aquests arbres que tenen segles d'antiguitat i se'ls carreguen, clar, per fer ponts, per fer cases, el que sigui, no? La banda sonora d'en Bryce Dessner, molt integrada dins tot el paisatge, una pel·lícula preciosa. Parla la història d'en Robert Greiner, que interpreta en Joel Edgerton. Aquest actor, no sé si et sona, surt de Gorion Rojo, fa pres millor paper de la seva vida aquí, que retrata l'ullar de 80 anys de la seva vida, de quan era petit, que va arribar, era un boix orfe que arriba a Bones Ferry, a Idaho, un lloc preciós, segons la seva pel·lícula, que deixa l'escola molt pronta i s'enamora d'una lota, en Gladys Holding, que interpreta en Felicity Jones, que es casen, es fan una cabanya de fusta, i bé, ell primer viu treballant en el ferrocarril, i veu allí que una colla de treballadors agafen un xino, l'agafen dels braços i el tiren per un pont, el maten.
Ah, d'acord, aquesta pel·lícula, d'acord, sí, sí.
Ell queda traumatitzat, i això de Somni de trens és perquè ell té un pensament recurrent cada nit, que és un tren que arrolla en aquest home, no? I que això li produeix gran patiment. Deixa la feina, llavors se'n va a treballar a tallar arbres, que allí fa amistat amb un d'ells que pateix un accident que mor. De fet, veu com una feina tan perillosa que es cobra les seues víctimes, arbres que cauen d'alguns treballadors. Més endavant, clar, hi passa molt de temps fora, sense vores de casa seva. Quan torna, es troba la cabanya desfeta i no són les de casa seva. I es queda esperant, refent la cabanya amb un amic, perquè a vores esperant que tornin. Ja no torna a la feina de la fusta, perquè es sent una mica desplaçat. Hi ha gent jove, ha canviat la tecnologia, que ell no s'adapta. Acaba llavors sent xòfer, treballant allà en el poble. I finalment, de la pel·lícula, ja és curiós que hi fa un viatge sent avioneta, en la que reconnecta tots aquests passatges de la seva vida, els reconeix i li dona un sentit, no? Es dona compte que la vida, per lo limitada que és i el final que mos espera, sempre hem de tenir una mirada endavant, independentment de les coses com us vagin, no? Jo crec que és una mica el missatge que transmet la pel·lícula, tot envoltada amb una fotografia preciosa, una banda sonora, que realment està molt integrada en el seu paisatge, unes interpretacions perfectes, una pel·lícula també que està molt recomanable. Es va estrenar el 26 de gener del 2025 en Sundance.
Molt bé.
I això està a Netflix, és que tanqueu la plataforma.
Mira, fantàstic.
El agente secreto, no sé si mos darà temps de dir-ho. Com anem?
Anem justets, però bueno, si vols destacar-ne dos o tres més, jo crec que dona temps.
Vale. Bueno, aquest és premi de Cannes, el millor director i actor, no? Uh-huh. Director en Clever Mendonça Fillo, i actor en Wagner Moura. I és una pel·lícula que te resumeix una mica tot el món de la corrupció política, de la persecució i de la situació realment paranoica que s'havia en el Brasil als anys 70, a l'època de dictadures coronels. Uh-huh. Que saps que l'any 71-79 es va fer un perdó general i un oblit. I ell el que reivindica que això no es té que oblidar, perquè va deixar molts de traumes. Ell ho reflexa curiosament amb moltes referències. És curiós, a pel·lícules que té una mica com realisme màgic, veus algunes escenes que et costa entendre, però que és que ell reconecta en referències personals del director, culturals, inclús cinema que ell va estimar molt de petit, com la pel·lícula Tiburón d'en Spielberg, o també aquesta pel·lícula d'en Richard Donner, La profecia. Per què? Perquè hi ha una escena, bueno, ell és protagonista, que és en Marcelo, en Wagner Moura, arriba a un edifici de refugiats en Recife que tothom té que canviar la identitat perquè estan sent buscats per la policia. Però en la mateixa és una altra escena en la que arriba una gasolinera i es troba un home allí mort que se'l menja en els cans, que resulta que el director de la gasolinera diu que no el pot retirar perquè és que es dia carnaval i no es pot tocar. Llavors veus una altra escena en la que veus que hi treballa una oficina, en la que les secretàries que hi treballen en les màquines d'escriure sense cap fòlio. Això aquí se't reflexa una mica que la màquina institucional dictatorial d'aquella època corrupta era tot un paripé, buida, saps?
D'acord.
Hueca per dins, que en realitat tot funcionava simplement pues, per, per mantenir els poders que manaven, però que realment no feia res productiu per la societat. Per tant, han dit referències de Tiburón, referències a la profecia. Llavors, té algunes escenes d'acció que recorda aquestes pel·lícules de policiaques, de persecucions de CDB. Clar, i al final veus que tot està sent revisat per un estudiant universitària amb una cinta de casset.
Ostres!
És el final de la pel·lícula. I llavors et dones compte que, en certa manera, això el que busca ser és una mica un resum del que va significar aquella època per al Brasil, en els anys 70.
Mira que curiós, això, aquest final. Què més tenim? Bueno, s'ha parlat molt, no?, d'aquest, de Hamnet.
Hamnet, Mosca de Mart i Sopren Hamnet i F1. Bueno, F1 és olvidable perquè és una pel·lícula de cotxes de carreres, sí, amb Brad Pitt. Però és que et diré, és una pel·lícula de Brad Pitt i cotxes de carreres.
Ja.
Però està nominada a millor pel·lícula. Té estòpies aquests desgastats ja molt cremats de sempre. Pues es veia corredor que torna altra vegada, el rival jove que li planta cara, es veia enemic que és molt amic seu, en Javier Bardem... Però bueno, és una pel·lícula disfrutable perquè té unes escenes de carreres molt espectaculars.
Molt bé.
Llavors, Hamnet, aquesta sí que es val la pena dir alguna cosa perquè precisament hi havia un article d'en Steve Graham que es va publicar de New Yorker, que això és pròleg de sa pel·lícula, de sa novel·la que està basada en... està basada sa pel·lícula, no? En Maggie O'Farrell, que és l'escriptora. Aquest encapçalat el que diu és que el títol dels articles deia La mort de Hamlet i la creació de Hamlet. Pareix ser que en Shakespeare va tenir tres fills, una sagrosa es deia Susana, i es patissin en bessons, en Judith i en Hamlet, i a la mort de Hamlet va fer que es pare, per afrontar el dol i sobredur-lo, va fer sobre Hamlet. Que les situacions de màxim dolor tenim a l'art, secreció, per poder superar i tirar endavant. Destacar la pel·lícula, pues, bueno, la gran relació que té ell amb la seva dona, en Agnes, que s'interpreta en Jackie Buckley, que jo crec que no sé si està nominada a millor actriu perquè fa un paperàs. Ella és així una mica bruixa, i sa mare també. I resulta que sa mare d'en Shakespeare no estan d'acord que es casin perquè tenen recels i prejudicis sobre aquest matrimoni, pel tipus de gent que són. És bona allà, escondat de Stanford, uns boscos preciosos, que el director filma molt bé com un personatge més de sa pel·lícula i sa connexió que té amb sa dona d'en Shakespeare. En Shakespeare ell treballa com professor de llatí, però ella fa els seus pòcimes, fa els seus experiments, llavors se la veu allí que va seguir dins el bosc com si dialogués amb ell, de fet com t'enfoques a càmera, com es mouen els arbres, es ven i ella fa com que hi ha un vincul molt, molt estret entre ella i sa natura. De fet, ell, durant aquella època escriu Romeo i Julieta, que va ser un gran èxit, i se volia anar a Londres per poder escriure allí i triomfar més i poder allí representar les seves obres, però ella se li tanca en banda perquè no vol deixar allò. I llavors, al final, recalcar els 10 minuts finals, que són intensos. Aquí realment el sector en Shakespeare, que és en Paul Mescal, fa un gran paper junt amb sa dona, un paper molt intens, molt emotiu, i que és una pel·lícula que no puc dir que sigui històrica, perquè en realitat representa un fet que no està talment del tot completament comprovat. Se sap, és que en Shakespeare és un misteri, eh?
Yeah,
inclús hi ha por ahí comentaris de que ell va escriure aquestes obres. Hi ha una pel·lícula Anonymous 2011 d'en Roland Emmerich que planteja aquesta hipòtesi. I això sobre el fill mort i la relació amb Hamlet no sé si és una hipòtesi més, perquè la pel·lícula t'ho retrata de manera molt emotiva. En Chloe Zhao, aquesta directora, és la cinquena pel·lícula que fa a Hollywood, una actriu xinesa que es va formar a Anglaterra i Estats Units, i que se la recordava per Nomadland, de 2020, que va rebre Oscar a millor direcció i millor pel·lícula. Està la cosa molt, molt barallada, eh?
I tant, saps? Que sí, de fet, entre els actors, que déu-n'hi-do, tenim, bueno, els mítics, no?, però també, doncs, altres, i unes temàtiques, ostres, molt profundes, molta reinterpretació, també, molta crítica social i molta, doncs, a veure, el cinema, no?, per tant, dramatisme, passió, humanitat, tot el que comporta, no?
Els Oscars estan agafant ara, estan agafant ja un pedigrí que no el tenia antes.
O sigui que han millorat, no?
Han millorat.
No és com a altres premis, igual, que han anat una mica de cadència.
Home, però si premiava cinema qualitat, Cannes, per exemple, Berlín o Sant Sebastià, en canvi els Oscars eren una mica com més comercial, sí. I ara, no, ara també està agafant una tendència molt...
Molt bé, doncs Antonio Cordero, moltíssimes gràcies per aquest repàs de les pel·lícules dels Oscars. La veritat que doncs, han donat ganes, no?, d'aquest cap de setmana i aquest pont agafar i posar-se una bona pel·lícula, eh? Moltes gràcies, com sempre.
A vosaltres.